Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients. Bona nit, Ricard.
Bona nit a tothom.
Bona nit, Robert.
Hola, bona nit.
Bueno, ara comencem amb aquest programa, el 2024. Bon any a tothom, que encara no ens havíem saludat.
Bon any a tots els oients i benvinguts en aquest espai de reflexió.
Bueno, molt contents de tornar a estar aquí, de tornar a compartir aquests espais, no? d'emocions, d'aprenentatge. Aquest any hem previst fer algun canvi en el programa que creiem que pot ser, diguem, bueno, que encoratgi una mica, no, a tots els oients. Eh, Ricard?
Sí, aquest any l'hem plantejat des d'una part molt més tranquil·la, senzilla, que pugui els oients sentir-se còmodes davant de situacions adverses que la vida ens planteja, a vegades perquè les triem, a vegades perquè ens les trobem. Posarem molta força en el que és l'autoconeixement i aquells petits tics, aquells petits moments que a vegades ens falten com una eina o un recurs per poder-ho dur a terme, sempre perseguint un objectiu en comú, que és el nostre benestar i la salut mental, emocional, física, espiritual, etc.
Molt bé. Llavors, el que farem serà que en algun moment del programa donarem, bueno, una dinàmica, no?, que té a veure amb el tema del que estem parlant i que servirà perquè qui vulgui, no?, pues pugui fer a casa aquest exercici per poder aprofundir una mica amb el tema que hem tocat.
Sí, tot l'any 23 ens vam dedicar a portar testimonis, ens vam dedicar a fer moments de reflexió i aquest any trobarem aquesta part i posarem opinions de la gent, ho farem com molt més proper i molt més amè perquè tothom es pugui sentir còmode sentint aquests temes que a vegades són vitalment importants. Això que deia la Sílvia, aquesta pràctica és com si fos un exercici terapèutic que des de casa doncs donarem algunes pautes perquè pugueu seguir i ojalà fos del vostre grat i de la vostra utilitat.
Segur que sí, perquè a tots ens van bé fer aquest tipus d'exercicis, no? Encara que els hagis fet, quan els tornes a fer, tornes a descobrir altres aspectes, altres àrees, no?, que potser no havies tocat abans, no? O sigui que segur que serà algo que podrà anar molt bé a tots plegats, eh?
Sí, també hem inclòs una secció de músiques perquè siguin també aquest espai d'emoció que ens poden conduir d'un tema a l'altre. És un espai també de reflexió i de punts, que en diem nosaltres, de trobada dins del programa.
Molt bé. Doncs, bueno, si et sembla, Ricard, comencem el programa d'avui, perquè, a més, és un tema que és molt encertat en aquesta època de l'any. Parlarem dels propòsits vitals.
Sí. Totes aquelles desitjos, aquelles coses que la gent vol aconseguir durant aquest any. El gener és un bon moment per fer-ho. Sembla ser que hi ha la cultura de que la gent fa propostes de
sí,
canvi.
Ens hem trobat amb moltes propostes d'aquests propòsits, no?
Sí, propostes de tot tipus, eh? Sempre tenen que veure amb millorar la nostra vida. Perquè hi ha alguna cosa que no ens fa sentir còmodes o potser no ens agrada del tot i això ens fa poder donar aquesta mirada cap a un futur. O sigui, que un propòsit sempre és imaginar-nos una mirada per arribar a algun lloc.
Molt bé. Bueno, pues, abans d'entrar en el tema, abans d'entrar a aprofundir sobre aquests propòsits, el que farem serà escoltar una cançó que tots coneixem i que és un cant a la vida. i que segur que ens prepararà per entrar directament a parlar dels nostres propòsits per aquest nou any. Molt bé, bueno, fantàstic amb aquesta energia de Coldplay, no? que ens engresca. I jo diria que per començar a parlar d'aquests propòsits estaria bé, Ricard, que puguem definir què és un propòsit.
Un propòsit, penseu que neix de la necessitat de canvi perquè creiem que hi ha alguna cosa amb nosaltres o amb la nostra forma de viure que la voldríem millorar. O sigui que es pot definir com aquell escenari de futur, potser a curt, mig o llarg plaç, on jo deposito una energia, deposito una intenció, deposito un desig per poder arribar-hi. I això seria el que definiria el propòsit. És la determinació ferma per poder fer alguna cosa, fer un canvi.
I quin seria el procés d'aquest propòsit?
Clar, el propòsit sempre porta un temps, una gestió del temps, un camí, un itinerari, que ens porta cap al final, cap a haver aconseguit aquest objectiu. Molts de nosaltres, per la cultura que tenim, per la relació que tenim amb el temps, resulta que volem les coses d'una forma molt més ràpida, molt més immediata, i això ens fa que el propòsit de vegades es trenquen, cauen o no es duen a terme per aquesta no espera madurativa del temps per arribar a consolidar-lo.
Sí, estem molt amb la cultura del ja, no? De tenir-ho tot ja immediat.
Sí, pocs mesos, pocs dies, poques setmanes.
I això també fa que després no es mantingui, no?, aquesta actitud que no es manté en el temps.
Fem una mirada als propòsits que ens arriben, per exemple, a tu, Sílvia, a mi, de la gent, clients, usuaris, coses que volen canviar, que són un clàssic, com per exemple en el gimnàs,
sí,
com per exemple perdre pes, sí, com per exemple estudiar més.
Estudiar anglès,
viatjar. Sí?
Passar més temps amb la família.
Sí, potser tindre una mascota, o potser propòsits més enllà, interns.
Sortir a córrer, també. Mm-hmm. Més interns, que deies, si és veritat.
Sí. Que coses que hi ha a dintre nostra que voldríem canviar, que potser ja som molt conegudes i ens cansen una mica. I això, aquest propòsit, aquest nou any, que durant l'any hi ha una sèrie de dates que són propícies a fer això. Hi ha gent que parla del seu aniversari, quan fem anys, doncs a nivell de la vida també és un punt d'origen per plantejar-nos els
reptes. Seria un començar l'any, no?, de cada un, no?
Sí. Uh-huh. L'1 de gener és un bon moment per fer-ho. Els solsticis, tant de Nadal com de juny, també és un bon moment de fer canvis, transformacions. O sigui que, segons la cultura, religió i idees, durant l'any, inclús hi ha gent que, quan comença un curs, perquè hi ha gent que els pares, sobretot joves, per ells l'any comença al setembre.
Clar.
I s'acaba el juny, no?
Perquè regeixen amb la dinàmica dels fills, no?
Sí. I això fa que moltes vegades a aquest nou curs ens proposem millorar, doncs, el que sigui, no? Uh-huh. Penseu que el propòsit sempre persegueix una millora, que no sempre l'aconseguim. I després en parlarem. Què passa amb allò que no aconseguim? Com gestionar la frustració, si és que hi és? També una cosa bonica que avui hem d'entrar és diferenciar el que és el desig de fer alguna cosa nou a el que és la voluntat de portar-ho a terme. I això veurem que són els factors de més de risc que poden fer caure un propòsit.
Bueno, és que està comprovat que un percentatge molt elevat d'aquests propòsits no s'acaben, no?
No.
diguem, es deixen al cap de poc temps.
Una de les característiques per les quals un propòsit no s'acaba és perquè està regit per un desig només. Sí que és cert que el desig és un impulsor, però en cap cas ha de ser la gasolina que ens farà arribar fins al final. El desig, veurem, que es transforma en altres energies, en altres emocions, que són les que ens faran dur a terme arribar a la meta. El desig només impulsa, i amb això no tenim prou. Uh-huh. Si jo desitjo perdre pes, o desitjo ser més fort, o desitjo estudiar més, ho faré un temps curt, però això de seguida perd força i caic amb la desíria, amb no me'n recordava, amb la comoditat anterior, amb no moure'm.
Potser també això que estàs comentant em fa pensar que potser hauríem de diferenciar si és un propòsit que el tinc jo, un propòsit meu, o és un propòsit que em ve de fora, també, que és de l'entorn, no? Que moltes vegades és veritat que hi ha algunes coses que ens plantegem que no neixen de mi, no? Llavors, això com ho podríem...
Clar, imagina't que un jove rep un missatge dels pares, no? Hauries d'estudiar més, no? Hauries de canviar aquest comportament. Hauries de deixar de fumar, Maria. Hauries de fer un canvi en temes d'escola o en temes d'amics. Quan això em ve donat per fora, que no sóc jo que decideixo, això ja no és un propòsit. Això és un mandat. És complir un mandat. Uh-huh. I estaria fora de lo que seria el propòsit real que neix de mi, que em beneficia a mi i que sóc jo el que el regeixo i tinc aquesta voluntat de fer-ho. Per això la voluntat seria la capacitat que ens donarà permís per arribar al final. Uh-huh. Però quan jo ho faig des de l'obediència, normalment hi ha un esgotament propi, intern, que al final acabo ni donant-me a mi el propòsit ni donant-li a l'altre.
Uh-huh. També el propòsit té com diversos aspectes que s'han de complir, no? Que d'alguna manera ens ajuden a veure si això és factible o no.
Penseu que un propòsit sempre hi ha un inici, que és l'impuls, hi ha un manteniment, que és portar-ho a terme, i hi ha un final, que és arribar. Si això tenim la mirada com si fos una muntanya, primer la pugem, la vivim i la baixem. Quan això es dona, vol dir que sóc tot jo que estic gestionant aquest procés. Quan no es dona així, vol dir que és algo que em ve fora de mi i que jo estic obeint.
Clar. Llavors és més difícil, no?, que jo em mantingui amb aquesta actitud, no?
Sí. Penseu que hi ha una sèrie d'impulsos, d'impulsadors, que ens faran pujar aquesta muntanya, que un ha de ser el que ho hagi decidit jo. Uh-huh. Aquest és un gran impuls. L'altre, dèiem, és el desig. També és un gran impuls. Un altre és que sigui possible, que sigui pensat per mi, que el resultat sigui algo tangible que jo pugui complir, que em senti realitzat. Sobretot que sigui real, que sigui saludable, que sigui pertinent i que es pugui aconseguir arribar-hi.
També dintre d'això seria posar-me un temps, no? Que lliga amb allò que dèiem al principi, que ho volem tot ja, en aquest cas ens donarem un temps, no? I posarem un temps que sigui factible.
Sí, que és aquest camí, no? Aquest itinerari que dèiem des de l'impulsador fins a arribar a la meta, hi ha tot un camí que passem per distintes etapes i diferents moments, de més alegria o menys, de més intensitat o menys, però que no ens en diem el manteniment del propòsit. Uh-huh. Haig de tindre una certa energia de mantenir la idea que jo tenia al principi. Inclús transformar-la en quantitat, en qualitat, en temps. Potser jo havia posat una meta molt propera i l'haig d'allargar més. És aquest espai que ens ajuda a poder pactar amb nosaltres tot allò que volem deixar anar, que volem estirar, que volem canviar.
Uh-huh. Si et sembla, donem pas a una cançó que està inspirada, la va escriure el Diego Torres, i està inspirada en una persona que va conèixer, amb una història de vida que li va impactar, i que davant de l'adversitat sempre busca camins per sortir endavant. La canta el Diego Torres i la Ivette Sangaló, i que es titula Hoy.
Tú has despertado con las ganas de volar, No hacen falta alas para el vuelo levantar, búscalo. Nada es imposible ni lejano.
No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos.
Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar.
Molt bé, Ricard. Pues bueno, m'agradaria aprofundir una mica més en aquesta, en aquests impulsadors que deies que són els que ens ajuden a complir aquests propòsits.
Sí, és molt important en el moment que definim el propòsit, com pot ser ara aquests moments que ens trobem de gener, que siguem molt conscients de què ens impulsa a fer-ho. Abans parlàvem de que siguin propòsits que neixin de mi. Però perquè neixin de mi ha d'haver-hi una consciència personal d'allò que jo vull canviar. La qual cosa, aquesta consciència ja ens apropa a nosaltres, ens fa ser honestos amb nosaltres i ens provoca una força. I tinc la voluntat o no de dur-ho a terme. O sigui, quan més propis siguin, més impuls tenen. El segon impulsador és el desig. Desitjo arribar en aquell espai futur que jo crec que anirà bé per la salut, per les relacions, pel meu entorn, etc. Doncs això també és un bon impulsador, que després veureu com el desig en el camí es transforma, es dilueix i agafa força com a emoció. I per últim, és molt important el compromís. Com jo em comprometo a deixar de fumar, a perdre pes, a aprendre anglès, a aprendre a cantar, el compromís que el propòsit que cadascú s'ha estipulat.
Això està lligat amb la voluntat, no? Que moltes vegades diem és que no tinc prou voluntat per fer-ho, no? Això del gimnàs que dèiem, que és molt clàssic, no? Que és que jo sí vull anar-hi, però no hi vaig, no? Va lligat amb aquest aspecte que tu ara deies.
Penseu que el voluntarisme, el ser voluntari de mi mateix, va molt acompanyat amb elements, amb recursos, amb persones que m'ajudin a sostenir aquest camí. Molts de nosaltres a vegades hem fet alguna cosa acompanyats. Jo caminaré si anem junts. Aniré al gimnàs si ens trobem abans i sí. Fem un cafè i després hi anem. O sigui que els amics, els familiars, el tindre un motiu per fer el propòsit ens assegura que aquell propòsit es pugui mantenir. Perquè a vegades el ser humà per si mateix, la voluntat la perd. Perquè si no trobes sentit al qual jo vull fer aquell propòsit, es diluirà i no en tindré. O sigui que un dels recursos que garanteix arribar a port és el tindre persones, situacions o coses que em donen el suficientment esperit, energia, és com la gasolina, que em farà que allò no decaigui.
I què passa quan no aconseguim aquests propòsits que ens hem plantejat o els abandonem?
Pues que molta gent connecta amb la frustració, amb el no he sigut capaç, amb la baixa autoestima, amb no podré. Sempre porta un component de desvalorització personal. I hem d'entendre que, en vez de dir si m'he plantejat bé el propòsit, si he sigut el moment adequat, si tenia les eines per fer-ho, després ja no em frustraré. Per això és tan important que quan definim el propòsit siguem clars i honestos amb nosaltres, perquè imagineu-vos que jo ara vull deixar de fumar o una addicció i potser no és el meu moment. Però tinc la il·lusió i tinc aquell desig de fer-ho, perquè m'agradaria. Però potser haig de ser conscient que ara no em toca perquè no tinc els elements per fer-ho. I ja ho faré. I és un propòsit potser que haig de plaçar. Per l'any vinent, per d'aquí uns mesos...
Vull dir que ens hem de respectar, aquest moment que diem, bueno, doncs ara no toc, no em sento amb la força, no?, per fer-ho.
Exacte. O no és el moment a nivell mental. O no seré capaç perquè el meu entorn no em facilitarà.
No m'acompanyarà en aquest camí, no?
Sí que és cert que el propòsit hi ha fórmules que garanteixen una mica el seu compliment. Per exemple, per augmentar el compromís meu davant del propòsit, és bo comunicar-ho. Que sapigueu que vull deixar de fumar.
Molt bé, sí.
Perquè el moment que ho dic és una forma de comprometre'm amb mi i amb tu.
Clar.
Amb la comunitat, amb la família, amb el meu entorn laboral. I el poder dir-ho, això ja ens dona, com dir, ah, ja ho has dit, no? I això fa que la persona tingui més
gana... Se senti més compromesa, no?
Sí. Que... Perquè sempre hi haurà algú, aquesta veu interna o externa, que ens dirà, escolta, que no m'havies dit sí. que ja no menjaries més no sé què o que no fumaries.
Uh-huh.
Va d'això, eh?
O sigui, aquesta seria una...
El dir-ho.
Uh-huh.
El dir-ho, però no dir-ho per dir, sinó dir-ho amb una certa contundència i amb una certa afirmació. Sabeu que vull deixar de fumar. Fixeu-vos quina força té aquesta frase. Vull deixar de fumar. Que diferent que és, m'han dit que tinc que deixar de fumar. Al moment que hi ha algú que ve amb el recado, m'han dit, el metge m'ha dit, l'entorn m'ha dit, seria convenient per mi, però que no neix de la meva voluntat, difícilment aquell propòsit s'aconseguirà.
Uh-huh.
Perquè el mandat perd força, perquè és l'obediència, ja no és el compromís.
Aquí tornem també a la consciència, no? De dir què és el que jo vull per mi, no?
Una altra cosa és com jo el metge m'hagi obert una mirada que jo no tenia.
Clar, clar.
De gravetat, i que jo m'acabi comprometent amb mi. Uh-huh. Dic, ostres, cert, això no ho havia vist així, què et sembla si a partir d'ara redueixo el menjar greixos, o redueixo el fumar, o redueixo el sedentarisme, etc.
I sobretot també em fas pensar en que són decisions que tenen a veure amb el meu benestar, com dèiem abans, i que no és per ara un moment puntual, sinó que són per incorporar, d'alguna manera, la meva vida, no?
I tant.
Que han d'estar per quedar-se, no? No per dir... Que és el que passa moltes vegades també amb el tema de les dietes, no? Que fas la dieta durant 15 dies, però, en canvi, potser si el que fas és incorporar hàbits, bons hàbits, no? A la teva alimentació, ja es queden, i és així com t'alimentaràs, i llavors és més fàcil també mantenir-los en el temps, no?
És com incloure-ho com un estil de vida,
exacte.
No tant com un deure que haig de fer.
Exacte.
Pues clar, hi ha molta gent que viu a propòsit com algo que comença i s'acaba.
Exacte.
I per això molta gent renova els propòsits anualment.
Uh-huh.
I hi ha gent que els mateixos els va traslladant d'un any a l'altre.
Uh-huh.
I se'n donen compte que els mateixos es cansen. És com que no se senten a gust. I hi ha gent que diu... Intentaré deixar de fumar. Aquesta paraula trampa, que és intentar, i ens està dient que em dono el permís de no fer-ho. Amb la qual cosa no tinc ni la voluntat ni el compromís de fer-ho. Uh-huh. Tinc el desig, tinc una mirada, però no he fet aquest exercici previ d'anàlisi de vull deixar de fumar o vull fer aquest canvi en mi.
Uh-huh. I què podríem dir? Què passa durant aquest camí que triguem d'un propòsit a una meta, no? Què ens trobem, no?, amb aquest tema del temps?
Sí, primer trobem una primera etapa molt eufòrica, molt d'alegria.
Que tots ho fem bé, diguem, sí. No?
Que ve aquí he perdut un quilo, que ve aquí ja corro 100 metres, que ve aquí he anat al gimnàs 3 cops a la setmana, que és com la retroalimentació. Que m'hauria de donar força per seguir. Però què passa quan aquest bé no el trobo? Perquè sóc molt exigent, per exemple.
Uh-huh.
Perquè m'he exigit molta marca o molt temps i no és aquest. O molt pes. Aleshores, el que hem de ser molt, molt prudents és en que el propòsit té que tindre uns valors que jo pugui aconseguir. Ha de ser pertinent i han de ser reals. Que té a veure amb l'edat, té a veure amb el temps que tinc, té a veure amb la feina que faig, té a veure amb la meva salut, té a veure amb molts factors que faran o determinaran que aquell propòsit es pot dur a terme. O sigui, aquesta fase d'eufòria l'hem de saber controlar. Perquè l'eufòria, quan és eufòria, que no és alegria, cau, es perd. I quan em perdo passo a la depressió. I és com aquesta bipolaritat que la gent té,
clar.
Que passem de lo fàcil a lo difícil en un dia. Inclús hi ha gent que abandona el propòsit en aquest moment. perquè potser m'he proposat alguna cosa que és que no puc arribar-hi ara.
Clar. Potser llavors aquí haig de replantejar-m'ho, no?
Una cosa és abandonar el propòsit i l'altra és reformular-lo. Però el que proposem és que la gent reformuli. És a dir, no hauré sigut molt exigent amb mi amb això, que sembla si més d'un cop ho faig mig, si més de tres ho faig un i mig. És com anar-m'ho adaptant en el meu calendari de la vida perquè allò es pugui arribar a terme.
I a la meva realitat, no? Que sí. Moltes vegades no... estic escrivint aquests propòsits sense, més des del desig, però allunyat de la meva realitat.
Hi ha molts propòsits que venen per comparació. Vull fer com el meu germà, vull fer com el meu amic. Després, sí que neixen de mi, però no van dirigits a mi. Van dirigits a semblar-me algú. I això és un altre error que farà que la persona decaigui quan projectem aquell estil de vida amb algú que està davant meu, o el meu entorn, o que forma part de mi, o que no conec, però per mi és un ídol, un referent, o que sigui.
A mi passava abans, no?, amb el tema de la meditació, no?, que és un clàssic també, que bueno, doncs em proposo meditar. I llavors em posava a meditar i pretenia estar una hora meditant, no?
Sí.
I llavors, clar, era impossible. I ara ja ho veig diferent, i ara ja dic, bueno, doncs si són 5 minuts està bé, Sílvia. Si són 10, doncs també està bé, no? I el que és important és que m'hi posi. I llavors això sí que és una cosa que ja he aconseguit canviar, perquè tenia aquesta cosa, no?, de l'estar una hora ja meditant, que clar, que no tenia l'hàbit, no tenia l'acostum, i m'era molt difícil, no? Llavors ara he canviat, diguem, he revisat, no?, com tu estàs dient ara, no?, he revisat aquest propòsit, i ara ja no m'importa, no?, l'estar-me 5 minuts, no?
És bo això que dius, perquè penseu que la ment no reconeix quant temps s'estan fent les coses.
Exacte.
Només reconeix que les fa. Després, potser és important en aquest forma de mesurar el propòsit, de la freqüència que ho faré, de la quantitat de coses que faré, és preferible deixar de meditar un minut a no fer-ho, deixar de menjar una galeta a no fer dieta, perquè cada cosa que fem té un sentit.
Clar.
I té un entrenament, perquè el propòsit és que parteixo de l'ara per arribar al demà, que és una altra cosa. Després, el meu cos, la meva ment, ha de tindre una freqüència per arribar a instal·lar-se com a algo habitual. Diuen que a nivell neural necessitem 21 dies perquè aquella acció, aquell pensament o aquella voluntat comenci a tindre cosa amb nosaltres. O sigui que si jo estic 21 dies meditant un minut, la meva ment ja entendrà que aquella meditació per mi és còmoda, és útil i fa un efecte. No és important meditar una hora o 5 minuts, és important l'acte de fer-ho.
L'acte, molt bé. Bueno, i un cop arribem a la meta, què podem fer?
Bueno, és que en aquest camí encara hi ha una altra etapa bonica, que després de l'eufòria, o on la persona decideix si segueix o no el propòsit o l'abandona, perquè es deprimeix o es frustra, ve un espai que es diu adaptació. És on jo m'adapto al propòsit. És aquest espai que dèiem de reavaluar, repensar, reformular-lo, que també és molt útil. Perquè aquí m'adon compte d'on hi havia el meu desig i aquí és on es fa el canvi la voluntat. O sigui que el desig es transforma en voluntat quan jo m'adapto en aquells recursos que tinc per dur a terme el propòsit. Això és bàsic. És una etapa que passa al cap d'un mes i mig o dos d'haver-nos formulat el propòsit, que és l'etapa on la gent abandona. Es diuen aquestes 9 setmanes d'abandó. I és una etapa on hem d'estar molt atents perquè l'hem de preveure. O sigui que ja, quan jo ja faig un propòsit, ja m'escric a mi mateix que d'aquí 2 mesos, 3, avaluaré el resultat i el adaptaré, el tornaré a reformular, perquè sigui realment real, que sigui algo que jo pugui fer. Aquesta és una etapa que a vegades hi ha gent que es deixa guiar, que busca assessorament, ve amb un coach, amb un psicòleg o qui sigui, hi ha gent que ho parla amb un amic o amb un entès del tema, que hagi tingut una experiència prèvia, perquè va molt bé dir, tu t'havies trobat que en aquest moment doncs em costaria tant? Doncs sí, i què vas fer en el tema? O quins recursos vas tenir? I aquest compartir ajuda molt, entre amics, entre veïns, entre familiars. I aquesta etapa la precedeix després una etapa que es diu de consolidació. Jo ja quedo consolidat, ja no tinc cap sobreesforç per anar al gimnàs, per fer la dieta o per aprendre anglès, i vaig d'una forma natural, està integrat, i començo a disfrutar. No només dels resultats, de dir, ostres, ja sé parlar en anglès una mica, ja em sé presentar, o ja he perdut tants quilos, o ja he arribat tantes setmanes sense fumar i respiro millor, o ja puc fer els 1.000 metres sense cansar-me. Aquí és la primera valoració on la persona comença a integrar que el resultat és possible. I de mi dependrà si el vull consolidar o no. I aquí ve una altra etapa importantíssima que molta gent et diu, deixa-ho ja, has canviat molt, així no, potser no m'agrades. No sé si això et sona.
Sí, i tant. Sí, sí.
Quan ja fas una mica, t'has adaptat, és que vas massa al gimnàs...
O ja està bé, no? Ja està, ja, no?
I aquesta eufòria ja t'ha passat, doncs ja estàs bé, i realment hi ha gent que ho trenca. Perquè, clar, quan trenquem, fem coses noves, deixem d'invertir temps en altres coses.
Clar.
I potser abans estava més a casa, ara no, et veia més, ara et veig menys, aquella relació de parella o de pares i fills o de germans es trenca, comença a canviar-se, i això hi ha gent que no li agrada. Uh-huh. I fa que desestimis el propòsit. Uh-huh. No m'abandonis, no em deixis, estàs mal al gimnàs, uh-huh, o així no m'agrades, o etcètera, etcètera. I aquesta etapa de confirmar el propòsit és molt útil. Uh-huh. És una etapa bonica, on es posa en palesa altres temes fins a arribar a l'objectiu.
Bueno, i si que he arribat i estic i em mantinc, doncs també puc celebrar-ho, no?
Sí, és bo celebrar que hem arribat a l'èxit, uh-huh, personal nostre, perquè això ens donarà força per repensar altres propòsits que volem millorar.
En realitat, els propòsits sempre estan presents, no?, a la, sí, nostra vida, d'una manera o d'una altra. Ara, potser a principis d'any fem aquesta llista, no?, però sempre estem, diguem, posant-nos aquests propòsits com a fites, no?
I a més ha de ser així, eh?
Sí, perquè és un impuls, el que, sí, tu deies, no? És un impuls vital, no?
Una motivació per viure, una motivació prèvia al canvi, és una motivació senzilla, que a més tothom reconeix.
Clar.
I a més hi ha gent que diu, mira, m'he fet el propòsit de... I només anunciant-ho, la persona que t'escolta ja està més atenta, ja et reconeix aquesta part teva de canvi, i penseu que el canvi és molt reconegut. Uh-huh. És una actitud que el món reconeix molt com algo gratificant, saludable. I jo, des d'aquí, també els oients, sí que m'agradaria molt transmetre'ls que el canvi és algo que no només ens dona mobilitat, sinó que a més ens dona millora, uh-huh, encara que no em surti bé. Millorar vol dir reconec que allò anava bé i ho transformo. Uh-huh. O sigui que no tots els propòsits que decidim fer ni tots són saludables, ni tots són adequats, ni tots ens convenen. I mentre ho veiem en el camí i siguem capaços de reformular-los, aquest ja és el propòsit.
Clar.
I per mi el propòsit és aquell que sóc capaç de canviar el propòsit.
Uh-huh. I, bueno, i també m'agradaria també dir que si abandono, pues que tampoc és...
Sí, que no passa,
no passa res, no? No?
Tenim el dret d'abandonar, tenim el dret de dir que no...
M'haig de donar el permís.
Tenim el dret de dir-me equivocat.
Exacte.
Uh-huh. Allò que dèiem abans no és el moment. Tenim el dret, tots aquests drets els tenim. Uh-huh. I a més, abans de començar un propòsit, els haig de reconèixer aquests drets. Uh-huh. Me'ls haig d'haver explicat. Uh-huh. Sí? De dir, jo vull deixar de fumar, faré aquest propòsit, ho faré d'aquesta manera, en tot cas que no pugui, tu no passa res. No vull cap opinió, ni vull una crítica. Això no ho necessito, si no necessito un alè de motivació per tornar a fer-ho. Uh-huh. I que està molt bé.
Molt bé, doncs ara passarem a escoltar una cançó que segur que tots la coneixeu, que parla de camins i de les possibilitats que ens ofereixen.
Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar. Camins,
Molt bé, doncs ara passarem a proposar una dinàmica, Ricard, per sí. poder passar aquests propòsits que estem parlant a l'experiència personal de cada oient.
És un exercici que us recomanem que podeu fer des de casa, que és molt senzill i fa una aproximació a tot el que hem parlat avui sobre el propòsit. A vegades ho hem d'escriure per donar-nos en compte si aquell propòsit és allò que dèiem un desig o realment és una situació que jo vull aconseguir per la meva millora.
Uh-huh. Bueno, doncs us proposem agafar un paper i un boli, i escriure aquests propòsits que cadascú es planteja fer durant aquest any, durant el 2024, fer una llista, i un cop feta, tinc que valorar en quina àrea es donen, no? Si és a l'àrea social, a l'àrea de salut, de relacions, del meu jo, identificar-los, no? Això també ajuda a situar aquest propòsit, quin impuls ha de tenir.
També és important que, perquè puguem arribar a l'èxit, que no ens proposem més de 3 propòsits a l'any. Uh-huh. Perquè un propòsit porta el seu temps, la seva planificació, la seva inversió d'energia, i quan ens dispersem tant perquè teníem tanta voluntat de fer tantes coses, acabem no fent-les.
Exacte. Sí, no fem res, no? Al final ens hem posat una fita massa sí. exigent. Llavors, el que puc fer quan tinc aquests 3 propòsits, no?, és temporalitzar-los, posar-los en el temps.
Sí, això vol dir que haig de tindre en compte si aquest propòsit estaré fent-lo durant unes setmanes, estaré fent-ho durant uns mesos, potser durant un any. És bo posar on volem arribar. D'aquí un any jo vull deixar de fumar, d'aquí un any jo vull perdre tants quilos, d'aquí un any jo vull aprendre a manegar un idioma, etc.
I llavors també en aquest temps s'han de posar quines accions faré per portar-lo a terme.
Exacte. Què faré per arribar a no fumar? Com ho faré cada mes? Si començaré disminuint la quantitat de tabac que fumo, si començaré ja de cop, de quina forma ho faré, com m'apoyaré, amb què ho faré, si utilitzaré medicació o no, si utilitzaré recursos externs o no, si aniré amb algun professional. I així anem com dissenyant, anem definint com volem que sigui aquest camí.
I una cosa important, que moltes vegades també ens oblidem, és revisar-les.
Sí.
És bo tenir com un diari, no?, que jo vagi anotant com em vaig sentint, si estic fent el que m'havia proposat, si estic aconseguint també el que jo volia, i revisar-les durant un temps perquè també puc anotar quines dificultats vaig trobant en el camí. Perquè llavors, si sóc conscient d'aquestes dificultats, jo puc agafar algunes altres eines que em poden ajudar.
Sí. I d'això en diem una agenda terapèutica. Uh-huh. És una llibreta on a vegades apuntem pensaments, sentiments, accions que fem, coses que hem viscut. Doncs quan fem un propòsit, aquesta agenda ens serveix per medir si aquelles accions que estem fent arribaran a bon port o no. Uh-huh. Perquè ja me'n dono compte si compleixo allò que ja m'he proposat.
Clar, perquè quan jo veig que no estic aconseguint-ho, el que puc fer és el que dèiem abans, de revisar aquest propòsit, no?
Reformular-lo, tornar-lo a proposar, potser haig de disminuir la quantitat, la freqüència...
Veure si necessito més temps, també.
Sí.
Uh-huh. I és la manera que també em pot ajudar a no sentir la frustració.
Exacte. Tingueu en compte que durant la vida d'un propòsit hi ha un punt crític que és l'abandó.
Uh-huh.
Aquest punt l'hem d'anticipar. L'hem de reconèixer. I jo puc abandonar potser uns dies, unes setmanes, per tornar-lo a reemprendre. Que els abandons a vegades no són del tot per sempre, sinó que són esporàdics. I això ens hem de permetre. Forma part de la condició humana. Aleshores, quan abandonem algo que no viviu com un fracàs, sinó que és un espai on jo he deixat de fer algo que m'he compromès a tornar-ho a fer. Pel que sigui.
I d'alguna manera aquest diari terapèutic també ens ajuda a que si abandonem, tenim clar el per què l'abandonem, no? Que no és algo que ens quedi com aquella sensació d'una altra vegada no he sigut capaç, no? Que és molt típic també d'aquesta frustració de no aconseguir allò que m'havia proposat.
En aquest reformular també és molt bo modificar la data de final de propòsit. Es diu aplaçament, no? Uh-huh. Jo havia pensat que acabaria d'aquí un any i jo crec que necessito dos, que també està bé. És aquesta consciència que dèiem, on el ser humà s'avalua ell mateix sense necessitar de l'opinió de fora com algo crític contra mi, sinó al contrari, jo mateix em dono aquest amor i aquesta capacitat de fer-ho.
Molt bé. Bueno, no sé, jo penso que amb aquesta dinàmica els oients poden treballar-ho.
Sí, és
i no sé si voldries afegir algú més abans de donar pas al resum aquest que fem de cada programa, que crec que és interessant.
Bueno, que la gent terapèutica és algo privat,
sí,
que jo sempre dic que la gent que ho pot compartir o no, això ja ho decidirà el propi usuari, però que en principi és un espai personal, perquè el que té que tindre la gent de la terapèutica és la protecció de tot allò que jo poso és per mi.
Clar.
És que si no ho voldré fer-ho bé, però si ho llegeix, i després ja no sóc jo.
Exacte. En allà puc plasmar sense la vergonya, no?, de que m'ho tinguin que supervisar, no?
Dels motius dels abandons d'aquells propòsits.
Uh-huh. Mm. Bueno, jo penso que pot ser interessant, no?, de cara als oients que puguin fer aquest exercici i veure si els hi és útil, no?
Pues jo us animo a fer-ho i després abans seguirem.
Pues ara donem pas a...
Què ens emportem?
Molt bé. Ricard, ara estem en aquella secció que m'agrada molt perquè és quan fem un resum, no?, de tot el que hem anat dient durant el programa i que també serveix una mica per repassar aquells aspectes més importants.
Bé, com a important dir que el propòsit ha de sorgir d'un mateix, és bo que neixi de mi, que el propòsit es defineix com aquella determinació per arribar a un lloc, per fer un canvi, per arribar a una situació de millora, que sempre persegueix salut, que persegueix un canvi d'estil de vida per viure d'una forma més plena o més sense addicció o de la forma que jo cregui, però que ha de partir d'un mateix. Això és fonamental, que quan jo compleixo els propòsits dels altres es converteixen en un mandat, i això seria un altre tema, però el propòsit parteix d'un mateix. És una mirada a mi, una mirada a la meva vida per arribar a una situació de millora.
També parla del desig, no? De si sí. És un desig que...
Que el desig em dic que era l'impulsor.
L'impulsor.
És allò que a mi em fa moure inclús el pensament de construir el propòsit. Desitjo, parlar en anglès, desitjo arribar en aquesta fita, amb aquest pes o amb aquesta forma física, el que sigui. I aquest desig, en el transcurs del propòsit, amb la vida del propòsit, l'hem d'anar modificant per voluntat. Aquest seria una de les conclusions importants. Primer, atendre el desig amb la intenció de transformar-lo amb la voluntat.
I també que quan no aconsegueixo aquest propòsit, que apareix a lo millor la frustració, el que convé és revisar-lo, no?
Sí, reformular-lo, repensar-lo. Penseu que aquest desig porta de seguida una eufòria, que és allò que havíem dit de sentir-me millor. La sintuació pues, funciona, eh? Em sento molt millor. Aquest molt millor l'hem de mantenir en el temps i l'hem d'anar adaptant a nosaltres, a la nostra forma. Aquí veurem si m'he plantejat un propòsit que ha sigut tangible o no, si ha sigut pertinent, si ha sigut real, si realment va amb mi i puc fer-ho, si tinc la salut, els anys i la capacitat de fer-ho. Tot això, totes aquestes dades, ja m'ajudaran a adaptar-me i a fer el compromís de mi mateix de portar-lo a terme.
Uh-huh.
O sigui que és important que dèiem que un propòsit s'ha d'anunciar. Tinc aquesta proposta d'arribar a tal lloc, ho vull fer un tant temps, i per fer-ho, com dèiem abans, és important les accions. què faré? Com ho aniré cosint i aniré construint dia a dia, setmana a setmana, tot aquest propòsit per arribar a l'objectiu final que és aconseguir.
I també avaluar si en aquest propòsit es manté l'emoció, no? Perquè aquesta emoció és la que m'ajudarà també a no fer aquest abandó. No?
Mira, hi ha una emoció que ens ajudarà molt, que és la tendresa, però cap a mi, cap al que estic fent. Okay. No tant per agradar als altres, sinó per agradar-me a mi. És trobar aquest espai intern, aquest moment, que a través d'aquest exercici que us dèiem abans, l'agenda terapèutica cobreix aquesta vessant. És un lloc on jo puc escriure i puc inclús determinar els motius per als quals ho paro, ho engego, ho augmento, perquè té molt que veure amb aquesta autoestima meva i aquest reconeixement de mi mateix. O sigui que és important que hi hagi aquest espai d'escriptura, de seguiment, de monitorització, que es diu, fins a arribar a l'èxit, a la situació desitjada, aquella situació anhelada o allò que jo m'he proposat fer.
I també, d'alguna manera, ser també una mica, diguem, benevolent amb mi mateix, no? Si no aconsegueixo aquest propòsit i el que puc fer és, com dèiem, revisar-lo.
Apressar-lo, dilatar-lo, posposar-lo. Hi ha tota una sèrie de drets que té hom quan amb si mateix fa un programa de treball personal que té tots els drets de modificació, que es diu.
Molt bé.
Perquè no és algo rígid ni algo encorsetat que hem d'aconseguir.
Molt bé. Afegiries alguna altra cosa?
No, que animaria els oients a que proposar és una actitud vital, que és bona per la salut mental, emocional i espiritual, i que la gent, quan proposem, és perquè estem disposats a mobilitzar-nos. Les no propostes porten rigidesa, immobilització i un propòsit. Sabeu què passa? Que sempre ens fa sortir d'aquell lloc on estem i ens pot fer arribar a llocs diferents que mai haguéssim imaginat poder fer-ho i que ens portessin tan benestar.
Molt bé. També ens porta aquesta capacitat de decidir, no?
Sí. Inclús per això el proper programa.
Sí.
Si el vols presentar, Sílvia.
Sí. En el proper programa parlarem d'adquirir habilitats per prendre decisions. Sempre estem prenent decisions, però des d'on les prenem? Això és del que parlarem en el proper programa, no?
Que... Sí. Que aquí veurem si aquest propòsit que ens hem plantejat avui, com prenem aquestes decisions per dur a terme, com prenem les decisions que dèiem, que també és un bon recurs.
Molt bé. Pues, bueno, gràcies, Ricard. Gràcies, Robert. Ens veiem en uns dies i acabarem el programa amb una cançó clàssica de Louis Armstrong que ens parla de lo meravellosa que és la vida, lo meravellosa que és la natura, les flors, les persones, i que jo crec que és una bona forma d'acabar avui.
Pues molt bona nit i moltes gràcies als oients.
Gràcies.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.